5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Francesc Morgades i l'equip tècnic habitual, ja sabeu. El Toni Olivella, que és el cap de comandaments, el Marc Pujol, que és el xispes, per dir-ho així, i la Goretti Martínez, que és la nena dels, o la noia, o la senyora, dels teclats i les pantalles. I aquí fem un programa que agafem 5 efemèrides de la setmana i les comentem, les expliquem una mica allò per ampliar coneixements. Però sempre comencem amb una cançó, sempre comencem amb una mica de música, i una cançó que fa alegoria precisament això, a mirar enrere, a mirar el temps que ha passat, a mirar com han anat les coses. I avui, mira, ens ha agafat una vessant una mica francòfila, una mica de França, perquè voldríem començar amb una senyora que aquí era molt popular, perquè va venir a molts programes de televisió, cantava i tal, que era la Josephine Baker, Josephine Baker, en deien en aquella època, que tenia una colla de nens adoptats, no sé si els més grans segurament recordaran això. I és una cançó que porta per títol De temps en temps, és a dir, de tant en tant, que és una mica el que fem nosaltres aquí, recordar de tant en tant algunes coses. Josephine Baker, De temps en temps. De juny de 1944, el dia del desembarcament dels aliats a Normandia en el decurs de la Segona Guerra Mundial. El dia que ja es va veure bastant clar que Hitler tenia perduda la partida. De fet, tot havia començat a l'any 1940, quan Hitler va envair França, primer va envair Bèlgica i Holanda, després França, i va obligar a evacuar 338.000 soldats a Dunkerque. Va ocupar, per tant, tota la part occidental, no li faltava tirar més endavant perquè aquí ja tenia el Franco, i es va dedicar als russos. I a l'any 1941, quan els nazis ja han envaït Rússia, Stalin els hi diu als aliats, escolta, hauríeu d'obrir un segon front a Europa Occidental, perquè, si no, tota la maquinària de guerra ve contra meu, no? Però el Churchill diu, no, això no podem, estem molt enfeinats, mira, com a molt el que farem és fer una campanya a Àfrica del Nord, i comença l'any 1942, el 1942 comença la campanya de l'Àfrica del Nord, amb tot allò de l'Àfrica Corps i el general Montgomery i tal, i el 1943 comencen a atacar el sud d'Itàlia envaint Sicília. Només llavors diuen, bueno, doncs ara parlem de fer un segon front, parlem-ne. Es reuneix una conferència dels aliats a Washington el 1943 i es planteja passar el Canal de la Mànega. Però per passar el Canal de la Mànega, aviam, es necessiten una sèrie de condicions, es necessiten tenir molts barcos perquè s'ha de transportar molta gent en poc temps i tal. Es valoren els emplaçaments, es veu que hi ha la península de Bretanya, la península de Cotentin, Normandia i el Pas de Calais. Les dues penínsules es deixen perquè ja sabeu que les penínsules estan unides al continent per unismo i allò és més estret i, per tant, diu, traurem les forces, traurem els exèrcits allà a la península i després, quan hagin de sortir, allà es farà un coll d'ampolla. Per tant, aquests no. El Pas de Calais, com que és el punt més proper, és per on tothom diu, si algun dia venen els anglesos, vindran per aquí. Per tant, està molt fortificat i es decideix que sigui Normandia. I aquí, a Normandia, el problema que hi ha és que no hi ha ports. No hi ha ports per poder atracar els vaixells i, per tant, s'haurà de fer una operació d'anar allà, deixar els soldats i tornar enrere. I això dificulta la història, però es busquen una colla de platges, Utah, Omaha, Juneau, Sword, Gold, 5 platges on es repartiran. I s'agafa un jefe suprem de tot això, que és el general Eisenhower, i un altre per poder dirigir només les tropes de terra, que serà el general Montgomery, que ve del nord d'Àfrica. Bé, doncs això es planifica perquè la invasió es faci a l'1 de maig de 1944. Però, tal com us deia, com que s'han de fabricar, s'han de construir molts vaixells per poder portar tota aquesta tropa, diu, escolta, no tindrem els vaixells a punt i, per tant, això no anirà, ho hem d'ajornar. Bueno, i llavors decideixen retardar-lo fins al mes de juny, un mes. El retardaran un mes perquè, és clar, s'han de transportar 39 divisions. Pràcticament, no direm que sigui un milió de soldats, però sí que costa bastant. Aleshores, què decideixen? Decideixen, primer de tot, començar una sèrie d'operacions de distracció. Fan veure que posen tropes allà, fan veure que les tropes van cap allà, és dir, marejar una mica la perdiu dels alemanys perquè no sàpiguen per on els arribaran. En segon lloc, es decideix fer un atac previ amb aviació, amb paracaigudistes, que salti al darrere de les costes, salti una certa a l'interior del territori i controli els nusos de comunicació perquè no puguin arribar reforços alemanys. I la tercera qüestió que es decideix, doncs, és que llavors es desembarcarà, com dic, en aquestes 5 platges per poder fer tot això. Cada una d'aquestes coses té un nom, una operació, no? Així com el desembarcament pròpiament dit és l'operació Neptú, hi haurà l'operació Point Black, que és allò, el bombardeig previ per poder d'això, i les maniobres de distracció. Tot plegat està planificat i tot plegat està pensat pel començament. Però, llavors, el primer dia que tria l'Eisenhower és el 5 de juny. El 5 de juny farem l'assalt. Però llavors veuen que el dia 5 de juny les condicions meteorològiques no són prou bones i, clar, llavors diuen, bueno, doncs hem d'esperar les properes marees. Ja sabeu que les marees van de més en més. Per això es va retardar primer un mes i ara, en tot cas, s'hauria de retardar un mes més. Però tot està com a molt preparat ja. I aleshores els hi arriben informacions meteorològiques que els hi diuen que el dia 6 hi haurà una pausa, hi haurà una treva en la mala mar i en els pluges i en els núvols i, per tant, decideixen tirar-ho endavant el dia 6. Aquesta informació, afortunadament, junt amb altres de la resistència i les de l'espia Pujol, no arriba amb els alemanys. Els altres fan el Pujol i els de la resistència s'encarrega de fer arribar altres missatges. No els hi arriba amb els alemanys i, per tant, els alemanys què fan? Baixen la guàrdia i diuen, bueno, fins i tot Rommel, que és el que ha de dirigir les forces alemanyes d'allà, doncs se'n va a Berlín perquè és el cumpleaños de la seva dona. I això jugarà a favor dels aliats, que el dia 6, a la matinada, enviaran tota una colla d'avions, enviaran, bueno, un fotimer d'avions, fins a 1.200 avions d'Anglaterra, amb paracaigudistes que saltaran darrere de les costes, saltaran a la part de darrere, i aleshores les 5.000 lanxes i els 289 vaixells que estan preparats portaran cap allà els 132.000 soldats que faran el desembarcament de Normandia, que de tota manera, fins al dia 12, és a dir, durant una setmana, estarà penjat com un espetec. El que passa que llavors aquell dia ja han avançat cap a l'interior, ocuparan Cherbourg, el contraatac alemany serà derrotat i, per tant, començarà el declivi total i final dels nazis.
Machine arrière dans son dos, le printemps coule la langue amère, apprise aux filles sur les bancs où l'on aime, marche ou crève. Don't say.
7 de juny de 1914, el dia que el pacabot nord-americà Allianz fa el primer viatge de prova, és una travessia de prova, fa un primer viatge de prova a través del Canal de Panamà. El Canal de Panamà, que té la seva importància, que fins i tot va determinar la independència de Panamà respecte de Colòmbia, ara us ho explicaré. Bé, el Panamà, com tots sabeu, és una zona que és estreta i per tant, estan relativament a prop, és una qüestió de 80-90 quilòmetres, estan relativament a prop a l'Atlàntic i al Pacífic. Els nadius d'allà a l'Istme de Panamà ja ho sabien. I, de fet, ja quan arriben els europeus cap allà al segle XV, quan arriben els europeus ja els hi expliquen, però els europeus no els hi fan ni cas. Allò de dir, sí, vale, nosaltres venim aquí a buscar or i tal, no? Però és evident que Espanya, des de que Colom fa el quart viatge, està intentant, perquè volen arribar a la ruta de les espècies, està intentant passar allò per poder continuar navegant, per poder arribar fins a les terres de les espècies. Serà el 1514, quan en Vasco Núñez de Balboa sigui el primer europeu que veu l'oceà Pacífic. És a dir, fins aquell moment els indígenes els deien, sí, allà darrere hi ha aigua, no, torna a haver-hi aigua, i bueno, sí, però devien pensar era un llac. No, el Cabeza de Vaca, ai, el Núñez de Balboa, que digui, ja veu que allò és un mar, i per tant ja crea una ruta i ell per transportar els vaixells. Penseu que és una ruta que anava de Santa Maria l'Antigua fins a la bahia de Sant Miguel al Pacífic, uns 50-60 quilòmetres, 65 quilòmetres. Penseu que llavors el que feien era treure el vaixell de l'aigua, a pes de braços, o com fos, posar-lo damunt d'uns troncs i cap a passar fins a l'altra banda, no? Fan aquest camí i fan aquesta primera travessa, però després el camí naturalment s'abandona perquè la feina aquesta no és fàcil, només la poden fer una mica als subvats. A l'any 1515, el capità Antonio Tello de Guzmán descobreix una altra ruta, que és una ruta més curta, que va fins a una ciutat que es diu Nombre de Dios, i la millora. Fa la ruta i, a més la millora. Empedra determinats trossos, és a dir, pavimenta determinats trossos amb blocs de pedra perquè no s'enfanguin i tal, per poder fer això, per poder agafar el vaixell, o si més no, els bots del vaixell, passar-los a l'altra banda i poder transportar d'un lloc cap a l'altre. Però, evidentment, això és complicat, tot i que es fa. Llavors, però es continuen fent estudis. El 1550 hi ha un portuguès, Antonio Galbao, que planteja tota una colla d'opcions. Tehuantepec, que és un lloc, passar per Nicaragua, que opcions que s'estenen, penseu que Espanya ocupa tota l'Amèrica Central, a diferents punts, a Nicaragua, allà, o sigui, es veuen diferents possibilitats. Felip II, en aquell moment, decideix encarregar un estudi amb enginyers holandesos, però ell té altres feines, l'armada invencible i tot això, i no hi està gaire. Per tant, el projecte queda més o menys adormit fins que al segle XIX, quan Alexander von Humboldt, el naturalista, fa un viatge per aquella zona i diu, home, aquí el que s'hauria de fer és excavar un canal, no? I tothom diu, ah, carai, mira, té raó aquest senyor, no? Però, curiosament, és el moment en què també arriba el ferrocarril i el 1827 ja hi ha estudis que Estats Units ja s'ha quedat amb Califòrnia, ha conquerit Califòrnia, i Estats Units vol comunicar-se amb Califòrnia, i la manera que té doncs, és dir, bueno, baixem fins allà a Panamà, passem a l'altre mar i tornem a pujar pel mar. Perquè si no, mentrestant, sí que mentrestant s'ha descobert a baix de tot l'estret de Magallanes, però allò és tarden mesos en baixar tot Amèrica i pujar tot Amèrica els vaixells. I per tant es fa el tren, es construeix el tren, des del 1850 al 1855 estan construint aquest tren que va d'un costat a l'altre, des de la ciutat de Colón a la ciutat de Panamà, i que es convertirà en el tren més rendible del món mentre no es construeixi el canal. Per què? Perquè Espanya havia signat una concessió, havia signat una autorització per fer un canal, i a l'any 1839 una empresa francesa els havia comprat, i per tant els tenia una empresa francesa. El 1879, quan Ferran de Lesseps acaba de fer el canal de Suez, diu, calla, que hi ha aquella d'allà, podíem mirar-ho i tal, i de fet compra el projecte i presenta un canal, el projecte d'un canal, però un canal com el de Suez, és igual, és a dir, un canal sense comportes, un canal sense escluses. I, per tant, hi ha tota la serralada del mig que s'ha de perforar i s'han de baixar bastants centenars de metres de terra i de tot això. Però, bueno, ell és el que proposa i, fins i tot, enreda tota una sèrie de gent i crea la Companyia Universal del Canal Interoceànic de Panamà, que compra aquests drets. Comença les obres el 1881, sempre pensant en un canal arran, o sigui, no amb comportes que permetin pujar i baixar l'aigua, i, bueno, allò és una ruïna. És una ruïna, i de fet es fan ja pràctiques, hi ha un escàndol, un famós escàndol de Panamà, que els inversors perden bous i esquelles perquè hi ha hagut pràctiques corruptes, i mentrestant va apareixent la idea de fer un canal amb escluses, i aquesta és la que triomfarà, però, clar, el Lesseps no té calés, està arruïnat, i han d'obrir negociacions amb Estats Units i amb Colòmbia. Colòmbia diu que no en vol saber res, i, per tant, tota la zona de Panamà es revolta contra Colòmbia perquè diu, cony, ara que nosaltres podíem sortir de la misèria gràcies a aquest canal, ara venen els colombians i tal, es revolten contra Colòmbia i proclamen la independència de Panamà. Panamà, ja independent, ajudat pels Estats Units, que així aconsegueix la concessió, doncs signa el tractat Hay-Bunau-Varilla, que li permet fer el canal, però que aquest canal quedi per temps indefinit en mans d'Estats Units. Això, s'acaben les obres l'any 14, i, com dèiem, el 7 de juny de 1914, el Pacabot Allianz fa la primera prova de travessia del canal de Panamà, que serà inaugurat, doncs, un parell de mesos més tard, el 15 d'agost, pel vapor Ancón.
Cuando el fin de semana vamos de excursión, ponemos nuestro coche rumbo a la explosión. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Las curvas muy cerradas, chilla el motor para vencer el miedo haciendo el transistor. ¡Oh, qué pavor! ¡Oh, qué terror! Vamos a chocar y vamos a hacer. Mira ese camión que nos va a aplastar. No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr. Me despeñaré, me destrozaré y me moriré. Oh, yeah. Hierros quemados, estalló el motor, se me clavó el volante en el esternón. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! De cráneo fracturado y un brazo arrancado, se me ha caído un ojo, ya no puedo ver. ¡Oh, qué pavor! ¡Ay, qué terror! Vine la ambulancia, 3 horas después, y me concederé un cadáver más, un bien machacadito, aquí quedaré, frío quedaré, y ya muertecito, víctima seré de mi motor.
De juny de 1950, el dia que les tropes nord-coreanes travessen el paral·lel 28, que fins aquell moment, gràcies a la conferència de Yalta, separava Corea del Nord de Corea del Sud. Bé, i que forma part del procés de la Guerra de Corea. De fet, la Guerra de Corea comença, com dic, aquest any 50, amb aquest travessia del paral·lel 38 dels nord-coreans, és el fruit del final de la Segona Guerra Mundial. Al final de la Segona Guerra Mundial, bé, a Europa es fan tota una colla de mangonetjos de territori, aquest per tu, aquest per mi, però també passa a la resta del món. I un dels llocs on això passa és a Corea. A Corea, com que hi han combatut els americans que van atacar els japonesos i han combatut els russos que van atacar, diguem-ne, també els japonesos, doncs Corea queda partida. Hi ha una mena d'acord a la ONU que diu, escolta, partiu-s'ho de moment, fem una barrera aquí, el paral·lel 38 doncs, és la frontera entre un i l'altre, i farem unes eleccions, farem unes eleccions, i aquestes eleccions ja decidiran qui mana i qui deixa de manar. Per què? Perquè fins que Japó va envair Corea, Corea havia sigut un estat independent i únic, no? I únic. Des de 1910, quan el va envair el Japó, fins a la Guerra Mundial, però, clar, el 15 d'agost de 1945, quan es va rendir el Japó, doncs allò queda per definir, Queda per definir. Com que a la part nord hi ha les tropes russes i a la part sud hi ha les tropes americanes, doncs l'ONU fa una solució salomònica, fa una ratlla, crea una franja desmilitaritzada i diu, bueno, doncs vosaltres de moment maneu aquí dalt i els altres que manin, i els americans que manin aquí baix. El 1948 es fan unes eleccions lliures, allò... però és un fracàs total. És un fracàs total que, a més, posa en evidència del paral·lel 38 per amunt, tothom vota comunista, i del paral·lel 38 per avall, tothom vota doncs, els candidats que havia proposat Estats Units. Però, clar, la cosa s'enxirina una mica quan el 1949, a l'octubre de 1949, guanya la revolució comunista de Xina i Mao Zedong puja al poder. Per què? Perquè llavors l'Stalin, com que diu, hòstia, jo aquí perdré... A l'Stalin a Europa li estan picant la cresta a Berlín, diu, haig de fer alguna cosa, i llavors diu, aviam, que ataquin els nord-coreans, i farem, perquè mentrestant s'està negociant reunificar les dues Corees, ja en aquell moment, a l'any 49. I diu, bueno, tot i que seguim les negociacions, envaïu Corea del Sud. I sí, sí, efectivament, hi ha alguns estires i afluixes a la frontera fins que, com dèiem, el 8 de juny de 1950, els nord-coreans atreveixen les tropes de Kim Il-sung, atreveixen el paral·lel 38, però amb el reforç soviètic, doncs van a tota pastilla, arrasen les forces sud-coreanes i aquestes es van replegant cap al sud, i al final queden a la zona que hi ha al voltant d'un dels ports més importants de Corea, que és Busan, és a dir, que queden allà en espera de que els hi fumin l'atac definitiu i els engeguin al carrer. Però, clar, mentrestant, la ONU i els Estats Units decideixen que allò no pot ser, i aleshores envien tropes nord-americanes, en teoria multinacionals de la ONU, però quasi totes són tropes americanes, envien tropes nord-americanes a la zona i, per tant, fan la contraofensiva de l'atac nord-coreà. Una contraofensiva també igualment ràpida, recuperen el territori i tal. Penseu que el 19 d'octubre d'aquell mateix any ja estan prenent Pyongyang, que és la capital de Corea del Nord, i que pràcticament ara són els nord-coreans que queden arraconats a la zona del nord. En aquell moment es produeix, però, un fet important. El comandant en cap de les forces americanes, el general MacArthur, diu, home, ara que ja tenim aquests coreans aquí amorrats, els hi enviem, recordem que ja ho hem fet a la Guerra Mundial, els hi enviem un parell de bombes atòmiques i això se soluciona. I aleshores el president Truman pensa, hòstia, aquest tio, el MacArthur, encara em muntarà un pollastre aquí, no? I aleshores què fa? Primer el desautoritza, després el destitueix, posa un altre general i, bueno... Aguanta les coses com pot. Però, llavors, què passa? Entra en funcionament, ja que els russos no han sigut prou potents, entra en funcionament Xina, i Xina recolza els nord-coreans. I mentre s'està produint tot aquest ball de generals al bando americà, doncs les tropes nord-coreanes, ajudades pels xinesos, tornen a tirar avall. I la cosa està més o menys al voltant del paral·lel 39, quan la ONU reconeix en una reunió que, bueno, que hi ha una mena d'empat militar, que per tant s'han d'obrir negociacions, i el juliol de 1953, mentrestant s'ha mort l'Stalin, cosa que ajuda una mica, el juliol de 1953 es decideix firmar un armistici a Panmunjom, un armistici que restaurarà la frontera entre les dues Corees al paral·lel 38, que crearà altra vegada una zona desmilitaritzada al mig, és a dir, separen dos països que si no es trencarien hòsties, posen al mig una zona desmilitaritzada amb tropes suposadament de la ONU, una franja de 4 quilòmetres d'amplada, suposadament de l'ONU, i que encara es manté avui en dia, ja no hi ha la força aquesta de l'ONU, però es manté avui en dia i ara és motiu de converses entre els dos dirigents de Corea del Nord i Corea del Sud per veure de tornar a unificar tot això. I insisteixo, tot això perquè el 8 de juny de 1950 les tropes nord-coreanes, envalentonades pels russos i una mica atxutxades per Stalin, doncs travessen el paral·lel 38 amb la intenció d'avançar cap al sud i llançar al mar els coreans demòcrates, diguem-ho així, de la part sud i que estaven recolzats a la seva vegada per Estats Units. Na, 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 na.
De juny de 1973, el dia que el almirall Luis Carrero Blanco jura el càrrec de president del govern espanyol. Luis Carrero Blanco, com sabeu, la mà dreta de Franco, era el major, el més gran de 5 germans d'una família molt monàrquica, molt catòlica, que va triar, com els seus pares i els seus avis, el seu pare i els seus avis, va triar la carrera militar, però, a diferència d'ells, va voler triar Marina. I, de fet, el 1918, avançant un any la partida de naixement, fent una mica de trampota, va ingressar a l'Escola Naval d'Infanteria, d'on va sortir i el 1924 va ser nomenat comandant del guardacostes Arcila, que va participar en un desembarc al nord d'Àfrica, on va tenir el plaer, suposo, de conèixer a Franco. El 1930 el nomenen comandant de submarinos i li donen un destí amb un submarí, però com que també tenen l'escola de submarins, l'envien a París, a l'Escola Naval de París, a ampliar coneixements. I allà tindrà el seu segon contacte amb Franco, que en aquell moment és comandant militar de Balears, i que li demana un pla de defensa de les illes per davant d'una possible invasió, i per tant col·laboren entre tots dos. I arriba el cop d'estat del 1936, la revolta de Franco, en la qual el Lluís Carrero Blanco d'entrada no hi participa. Però, com que Almeria li fusellen el seu germà Josep, i a més, quan el van a detenir, el seu pare acaba mort, s'enfada, fuig a França, i d'allà tornarà l'any 37 per ajuntar-se al bàndol franquista, sent destinat a la Mediterrània amb una missió de bloquejar els subministres russos. Acabada la guerra, com que també ha fet amistat amb Serrano Súñer, el cunyat de Franco, ja ho sabeu, entrarà en política, perquè el Serrano Súñer el farà membre del Consell Nacional. i el 1940 redacta, curiosament, el seu primer informe per Franco sobre la Segona Guerra Mundial, on li desaconsella entrar-hi. Vull dir que si no vam entrar a la Segona Guerra Mundial, sembla ser que va ser pel Carrero Blanco. Bé, és igual. En qualsevol cas, el Franco diu, carai, aquest noi val molt, i a l'any següent, quan hi ha la primera crisi de govern per la lluita entre militars i franquistes, amb ell el fa cap de l'Estat Major i, per tant, subsecretari de Presidència, i està al mig del rovell, al mig del rovell de l'ou. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el Franco està tan content de Luis Carrero Blanco que li encarrega allò, les missions difícils, no? La primera és negociar amb Joan de Borbó, perquè Joan de Borbó demana restaurar la monarquia, en canvi el Franco vol restaurar una monarquia, però una monarquia franquista. Llavors el Carrero negocia amb Joan de Borbó i, bé, i s'arriba en el pacte de que vindrà el nen aquí i llavors farem, ja en parlarem més endavant i tot això. El 1945, quan Franco diu, bueno, i aquí no, ningú ens fa cas internacionalment, li encarrega, li passa també la patata calenta al Carrero, que diu, escolta, anomena catòlics al govern, i entra com Martín Artajo com a ministre d'Afers Exteriors, retira gent de la Falange, i així veuràs com a fora ens comencen a tenir més consideració. De fet, ell, el Carrero Blanco, s'implicarà amb tot això, fent articles a als diaris del Pueblo i a la Riba, i fent guions radiofònics a Ràdio Nacional, on te defensa aquesta idea del catolicisme i de totes aquestes coses. I, efectivament, això dona els seus fruits, la ONU revocarà les resolucions, començaran entrant a la Unió Postal, però després aniran entrant en organismes internacionals fins que entraran a la ONU i fent tot això amb un govern de catòlics on Carrero Blanco és ministre subsecretari i que aconseguirà la firma del concordat amb el Vaticà i del pacte de Madrid amb els Estats Units, que permetrà instal·lar les bases a Espanya, les bases militars, i que supervisarà personalment el Carrero Blanco. El 1956, Carrero Blanco descobreix López Rodó, el fa entrar a l'alta administració com a secretari tècnic de la Presidència i li encarrega una reforma administrativa que portarà allò dels famosos planes de desarrollo i que portarà al poder els no menys famosos tecnòcrates de l'Opus Dei. Clar, el Franco diu, bueno, escolta, aquí hem de fer alguna cosa. I va delegant decisions amb el govern fins que a l'any 67 el nomenarà vicepresident del govern, després de fer fora, perquè li ha agafat molts fums i té aspiracions a succeir-lo, a Muñoz Grandes. Per tant, Luis Carrero Blanco arriba a vicepresident del govern i immediatament posa en marxa l'Operación Príncipe, que aconseguirà el juliol de 1969 que Joan Carles sigui nomenat successor de Franco. Quan esclati el cas Matessa, el Carrero Blanco tindrà l'oportunitat d'or de fer fora tots aquells tecnòcrates i, a més, els tres ministres, el Solís, el Fraga i el Castiella, que li estaven fent ombra amb el tema de la independència a les colònies. El Carrero volia donar la independència i els altres no d'això. A finals dels anys 60, Carrero pràcticament és el cap del govern i el Franco, el 9 de juny de 1973, com dèiem, opta per separar la jefatura de l'Estat de la presidència del govern i agafa Carrero Blanco per nomenar-lo president del govern i Torquato Fernández Miranda com a vicepresident. El Carrero Blanco, com sabeu, governarà només uns mesos abans de l'atemptat d'ETA que posarà fi a la seva vida.
Esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
De juny de 1967, el dia que s'acaba la guerra entre Israel i els seus estats veïns, que seria coneguda o és coneguda com Guerra dels Sis Dies. I dic la guerra, no l'única guerra, perquè n'hi haurien moltes. Tot va començar a l'any 1947, quan, acabada la Segona Guerra Mundial, acabada aquesta Segona Guerra Mundial, la ONU acorda un pla per dividir Palestina en dos estats. Un seria Israel i l'altre seria Palestina, i deixant enmig Jerusalem, la ciutat de Jerusalem, sota mandat internacional. Naturalment, els països àrabs i els líders del voltant i els líders palestins doncs ho rebutgen, i hi ha una primera guerra de la independència d'Israel en la qual doncs els jueus guanyen de carrer i, per tant, acaben proclamant l'estat d'Israel. Els àrabs llavors passen a l'acció d'escamots, una certa guerra de guerrilles que va portant inestabilitat a la zona. I Israel, per fer-se una mica allò, per fer-se de valer, col·labora amb França i el Regne Unit l'any 1956 a la crisi del Canal de Suez, de la guerra del Canal de Suez, que tornen a guanyar a França, Gran Bretanya i Israel, però que acaba amb una derrota política perquè els Estats Units i Rússia, que en aquell moment no volen que hi hagi cap guerra, fan retirar els exèrcits i fan una mica de mitjancers. Egipte accepta no enviar més escamots, no enviar més terroristes contra Israel, i tot es calma durant un temps. Fins i tot la ONU crea un cos, la UNEF, un cos militar que es desplega a la zona del Sinaí, diguem-ne una mica com a pantalla entre Israel i Egipte, que en aquell moment semblaven els dos estats més enfrontats. Però l'opinió pública dels palestins i els àrabs doncs continua apretant els seus líders, i Rússia, diguem-ne, s'hi posa bé per recolzar-los. Per tant, arribem a l'any 67, uns quants anys després d'aquests anys així mig mínimament de pau, arribem a l'any 1967, quan Egipte sol·licita a la ONU que retirin aquelles tropes que hi havia allà entremig. La ONU hi està d'acord i remilitaritza, torna a posar en estat d'enfrontament tota la zona del Sinaí, tota la frontera amb Israel. I per acabar-ho d'arreglar, el 23 de maig de 1967 bloqueja els estrets de Tirant. Clar, i per tant impedeix l'arribada dels vaixells a l'únic port que té Israel al Golf Pèrsic. I això complica molt les coses. I, a més a més, a Jordània hi ha un moviment popular que obliga el rei Hussein a separar-se dels seus aliats occidentals i a posar-se a costat dels egipcis. Tot plegat, per tant, fa preveure que això anirà amb el borràs. A més a més, a Israel nomenen com a ministre de Defensa el Moshe Dayan, aquell, ja sabeu, el general aquell de l'ull tapat, i, per tant, corren vents de guerra, i, efectivament, el 5, com dèiem abans, el mes de juny, el dia 5, però el dia 5 comença la Guerra dels Sis Dies. El dia 10 acabarà, però el dia 5 comença. I comença com? Amb l'operació Focus, en la qual els israelians tenen molt clar que el primer que han de fer és anul·lar l'aviació, perquè és una guerra que serà fonamental qui domini a l'aire, no? fan una gran operació contra les bases egípcies d'avions, els aeroports d'avions, de manera que destrueixen 13 bases aèries allò amb aeroports importants, destrueixen 23 estacions de radar i destrueixen 286 dels 400 i poc avions que tenen els egipcis, amb la qual cosa ells queden els amos. Quan ja això ho han aconseguit, ho fan a primera hora de la matinada del dia 5, com deia, el dia 5 de juny, les forces terrestres d'Israel a tota pastilla envaeixen la península del Sinaí, comandades per Ariel Sharon, bueno, i aquesta gent, entren al Sinaí i no troben pràcticament cap resistència i ocupen tota la franja de Gaza i continuen avançant. Però, mentrestant, Israel no desvia, no desatén els altres fronts, no? I hi ha el front est, el front central, que podríem dir, el front est, que hi ha Jordània. Allà esperen que Jordània es mantingui neutral, però Jordània llença un atac i han de respondre, i responen amb bombardejos sobre Jerusalem i sobre tota la zona, esperant poder encerclar Jerusalem. Què passa a l'altre? Al nord és on la cosa està més d'això, perquè Síria comença a bombardejar Israel des dels alts del Golan, i allà els israelians de moment es queden quietets. L'endemà, el dia 6, Israel ja ha conquerit, acaba d'ocupar tota la península del Sinaí, fa un munt de presoners egipcis, i pràcticament allà ja està, i Egipte rendeix. Al front central avancen, fan el setge de Jerusalem, envien paracaigudistes que salten al centre històric de Jerusalem i, per tant, es fan amb Jerusalem. I, mentrestant, al nord van aguantant. A Síria, llavors, quan arriba el moment, quan arriba el dia 7, doncs el dia 7 diuen, bueno, doncs ara ja n'hem solucionat dos de problemes, anem pel tercer. Llavors, a part d'això, ja han obert el city aquell, el Golf Pèrsic, ja poden navegar pel Golf Pèrsic i llavors es dediquen al nord. No hi ha massa combats. Els israelians fan un error, enfonsen un vaixell americà, cosa que en un moment determinat, amb 34 morts, cosa que el Liberty, com un moment determinat, fa trontollar la cosa, però encara tenen temps de fotre'ls una pelissa amb els sirians i deixar-los inactius. I, per tant, amenacen fins i tot arribar fins a Damasc. Amb tot això, ràpidament entra en vies de solució al problema, perquè la via diplomàtica es posa en marxa, i, com dèiem, el dia 10 de juny de 1967, Israel arriba a un acord amb tots els altres, els seus competidors o els seus rivals, i s'arriba, per tant, al final d'aquesta guerra dels 6 dies.
De primera, com saps lluir la cigarrera, el ron són les ungles i una foc. Atents el teu dia, a la sauna, la barberia, la gent et vessa d'amors per jo. Que t'empipa saber que hi ha gent de debò. Mai no has sentit com t'estripa la vida el riure i el plor, i en saps el so. De seda fina et cau per parella una nina. No temis, no tenen. Que hi ha gent de debò. Mai no has sentit com t'estripa la vida amb el riure i el plor, ni en saps el so. De seda fina et cau per parella una nina. No t'he vist, no tenen el cor enlluny.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.